3 persones rescatades aquesta setmana. Després de 3 negatives de Malta, finalment aquest dissabte Itàlia els va oferir el port de Pozzallo. Canviem de tema i anem a Barcelona. 1.800 vehicles antics protesten a Barcelona contra la zona de baixes emissions. Els propietaris de vehicles clàssics i de col·lecció també protesten pel nou impost que grava el CO2 que emeten els cotxes més contaminants. I ja per acabar, un apunt per l'agenda. Avui dilluns 3 de febrer a les 6 de la tarda, presentació del llibre El bisbe de Solsona, Rafael La Sala i historiador Domènec Costa i Bofarull, de Ramon Planes, el Sindicat de Pagesos de Castellnou de Seana.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música 50, que és la sintonia de 50. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als 50.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
I aquesta hora ja ho sabem, com sempre, dilluns toca doncs, consultori legal a aquesta casa i, per tant, posem els telèfons a la vostra disposició. 93 409 2771, 93 409 2772. Avui, ja us ho anunciàvem a primera hora d'aquest programa, que els volem parlar sobre els processos sobre negligències mèdiques. És per això que ens acompanya de nou la sòcia de Digestum Legal i experta en dret sanitari, Carmen Rodrigo. Carmen, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Processos sobre negligències mèdiques. Abans de tot, deixa'm preguntar-te si sol ser això un procés llarg. I ho dic perquè tots tenim en ment que és un procés costós i llarg, i no sempre és així.
No sempre és un procés llarg i costós. El que sí és un procés complex. I quan dic complexa, vull dir que l'ha de portar algú que sigui un expert, perquè és molt tècnic el procés de responsabilitat sanitària. I de vegades sí que és llarg i costós, però no sempre. De vegades s'arriba doncs, amb un procés de negociació amb la persona contra qui es reclama, sigui bé la sanitat pública o sigui un centre privat, i llavors doncs, es tanca amb negociació. I llavors no és ni tan llarg ni tan costós.
Busquem algun dels exemples típics per fer-ho més fàcil i per entendre-ho sobre casos que solen passar. Per exemple, s'ha retardat un diagnòstic.
El retras diagnòstic és un dels...
És habitual, eh?
Que dona més lloc a responsabilitats sanitàries, sigui de centre públic o de centre privat. Es dona molt a l'àmbit de l'oncologia. El retras diagnòstic a l'àmbit de l'oncologia és una cosa bastant comuna.
Què podem fer en aquest cas?
Doncs el primer que hem de pensar és si estem davant d'una assistència sanitària a l'àmbit públic o a l'àmbit privat, perquè el primer que hem de pensar és el plaç que tenim per reclamar. Llavors, el primer que hem de dir és, estic davant d'un centre públic, és un dels grans hospitals de Barcelona o de Catalunya, parlant sempre de la nostra comunitat autònoma, o estic davant d'un centre privat, perquè el pla és molt diferent. A l'àmbit públic, és a dir, en un centre sanitari públic, el PLAS és d'un any. I, en canvi, el PLAS en un centre privat és de 5 anys, i això et marca molt.
Això canvia, eh?
Això canvia. Llavors, aquí has d'estar molt al tanto en aquest sentit de tindre davant del PLAS de la prescripció. És el que diem nosaltres, el termini, perdó, parlant amb un català apropiat, és el termini de prescripció, que és bastant diferent. Llavors, això és una qüestió que et marca molt. També dir, en el cas de la pública, que el PLAS és d'un any, aquest PLAS es compta o s'ha de començar a establir des de que hi ha una estabilitat lesional.
Esclar, a mi m'agrada, com en diuen que en castellà, i sempre ho dic en aquesta consulta legal, rizar el rizo, eh? Suposem que hi ha un retard en aquest diagnòstic, però com diferenciem entre negligència mèdica o que s'ha produït un retard en el diagnòstic, perquè la sanitat pública, tot i que és molt eficient, tot i que hem d'agrair molt la feina ingent que fan els metges a Catalunya, doncs va com va, no hi ha prou pressupostos, hi ha llargues llistes d'espera, etc etc etc. Com diferenciem una cosa a l'altra?
Doncs per això parlem de que ha de ser algú molt expert. Diferenciem una cosa a l'altra si s'ha fet tot el que s'havia de fer per arribar a un diagnòstic. Mm-hmm. I tot i així, d'haver-ho fet, doncs, no hem arribat a establir aquest diagnòstic, perquè també hi ha una cosa que és certa. La medicina no és infal·lible. No és 100% infal·lible. Vull dir, tu pots fer un diagnòstic i fer, per exemple, una biòpsia amb preses de teixit i que et doni negatiu. I, malgrat tot, al cap de 6 mesos, tindre un resultat de tumoral positiu. Si tu has fet tot el que havies de fer conforme als protocols sanitaris, aquí no pot haver-hi responsabilitat, perquè la sanitat ha fet, o el professional sanitari, no sempre són els metges, eh? Vull dir,
personal sanitari, que és molt, eh?
Que és molt, l'assistència sanitària, doncs, si s'ha fet tot el que s'havia de fer d'acord amb el que diem els protocols sanitaris, doncs aquí no podrem demanar responsabilitat. Però si no s'ha fet, aquí sí que podrem demanar responsabilitat. Per exemple, una de les qüestions importants és que Catalunya, avui en dia, amb el que surt, hi ha hagut un informe de l'Associació del Defensor del Paciente que ha fet la memòria de l'any 2019 i que diu que Catalunya és la segona comunitat autònoma que té la llista d'espera més llarga. Tenim avui en dia 168.000 persones amb llista d'espera. I el promig per operar-se és de 146 dies de dilació. Llavors, només ens guanya Andalusia. Per contra, les comunitats més eficients al territori nacional són La Rioja i el País Vasco. Però nosaltres som els segons amb dilació, o sigui, tenim 146 dies de dilació per arribar a una cirurgia programada. Les llistes d'espera més llargues que hi ha són de traumatologia, ginecologia, oftalmologia, i ara no recordo, hi havia una altra especialitat, digestiu. Traumatologia, cirurgia general, oftalmologia i digestiu, perdó. Per operar-te unes catarates tens un promig d'espera de bastants, de 4 o 5 mesos.
Déu-n'hi-do. Ara m'han sorprès aquestes dades. Com s'expliquen aquestes dades? I ara segurament em parli de... Ara que està de moda, i està de moda no, però està sobre la taula, els pressupostos, no?
Sí. Aquesta qüestió deriva de la situació política. Nosaltres estem sense pressupostos des de l'any 2017. La sanitat catalana no té pressupostos des de l'any 2017 i això ha enrederit moltíssim totes les situacions de la pública i de retruc la privada. Perquè el que no surt per la pública, al final la gent ha derivat cap a la privada. Home, a mi el que em dol d'aquesta situació, amb independència, no entraré pas a fer una valoració política perquè no és un objecte en absolut, el que em dol és que va sortir el senyor Rafael Ribó dient que el retras que teníem a la comunitat autònoma catalana és perquè altres persones d'altres comunitats venien a operar-se aquí. Vostè, quan arriba a un centre sanitari públic català, el primer que li demanen és la tarja. Uh-huh. Si vostè no és d'aquesta comunitat, o t'ha donat l'infart a la porta de l'hospital, o no t'operen, eh? I li dic per experiència pròpia. Vull dir, o tu ets...
Així de clar.
Així de clar. O tu ets persona que és una urgència, emergència, que està a la porta de l'hospital i t'has trencat el fèmur a la porta, i no et poden derivar a un altre hospital que sigui de la teva comunitat perquè tens un perill vital, o a tu no t'operen. Si no ets no et pertoca el teu territori, no t'operen.
Déu-n'hi-do.
Llavors, això no es pot dir, jo crec que és una afirmació que no es pot dir perquè no és així, perquè és una de les qüestions que, donada la situació de falta de pressupostos que hi ha als hospitals públics, una de les qüestions que es té més cura és amb el tema d'assistir a la gent que li toca o li pertoca o està en llista o el que sigui, però no s'assigna aquesta situació frívolament.
Es deia vostè, de mitjana, 146 dies per una operació. Posem més casos sobre la taula. Per exemple, estem en llista d'espera per una intervenció, per una d'aquestes operacions, i derivat d'aquesta espera, la malaltia avança més del que s'esperava.
Avança més, o es complica, o et sorgeix una complicació i es produeix un dany. Llavors, això sí que es pot reclamar. Es produeix una complicació com la que sigui, i llavors es produeix un agreujament de tota la situació de la persona. Llavors, això és una qüestió reclamable. La situació d'estar en una llista d'espera i no ser atès, doncs, si s'ha de produir un dany. I aquest dany, això és una qüestió que és molt tècnica. És un dany que no pot ser que em faci més mal. Un dolor, com tal, dins de l'àmbit sanitari, no s'indemnitza. S'indemnitza la producció del que diem una seqüela. I aquesta seqüela s'ha de poder valorar econòmicament. Si no, tenim la producció d'una seqüela en relació amb aquest enrederiment amb l'assistència sanitària, no podem reclamar.
Com es valora econòmicament una seqüela? Perquè, clar...
Doncs aquí a Espanya som avui en dia funcionem amb el que es diu el baremo de tráfico. Des de l'any 95 va haver-hi la primera llei d'ordenació d'assegurances privades, que va ser el primer baremo de tráfico que va haver-hi, que és de l'any 95. Després ha tingut successives reformes, fins la darrera és de l'any 2015, que va entrar en vigor el gener del 2016. I llavors nosaltres valorem el quadre seqüelar igual amb un tràfic que amb una qüestió de responsabilitat sanitària. Es fa servir analògicament, en caràcter orientatiu, però els jutges sempre s'agafen amb això perquè és una manera, com una altra, de valorar, doncs, els dies impeditius, els dies hospitalaris. Bueno, ara amb la nova llei es diuen de perjuicio moderado, grave, però venen a ser els dies que són d'ingrés hospitalari, els dies que no pots anar a treballar, els dies que estàs en tractament però sí que pots anar a treballar, etc, etc. Llavors, es fa servir, per analogia, el baremo de tráfico, el que és conegut com el baremo de tráfico.
Recordem que avui estem parlant amb Carmen Rodrigo, sòcia de Digestum Legal i experta en dret sanitari, sobre aquests processos de negligències mèdiques, i que teniu a l'abast el telèfon del directe per tal de preguntar qualsevol de les qüestions que vulgueu posar sobre la taula. 93-409-2771, 93-409-2772. De moment aquí que anem posant exemples i exemples per tal de saber quan podem reclamar, quan no, què és una negligència mèdica i què no. Un altre dels casos més típics i tòpics és allò de trucar a l'ambulància, no?, el SEM,
i que
tardin en arribar.
Hi hagi una demora amb l'assistència. Clar, si tu tens una demora amb l'assistència i estàs picant, hi ha hagut un mal triatge amb l'assistència o la demora en arribar l'ambulància produeix que la persona, doncs, malauradament, doncs, traspassi, doncs, en aquestes situacions també es pot reclamar. O has de poder demostrar que la qüestió, que des de la trucada, però normalment el SEM, com tot servei, té l'hora d'activació, l'hora de sortida, l'hora d'arribada, etc etc. Llavors és una qüestió que és bastant tècnica, novament bastant tècnica.
Clar, vostè em diu, són valoracions molt tècniques i jo de moment no en sortiré aquí perquè sempre m'acabeu convencent, però sempre veig qüestions, clar, que es valoren com, depenent de moltes coses, no? Una ambulància, què vol dir que triga molt en arribar? Què vol dir que és negligència...
20 minuts.
O què vol dir que és negligència mèdica, que ha tardat molt a arribar? Per exemple, suposem que es troben un embús. Això és negligència? Ja sé que estic complicant-ho tot molt, però...
Una ambulància té un sistema una ambulància té un sistema per posar les sirenes i totes aquestes qüestions i desembussar l'embús, justament, és l'única persona que pot fer, és l'únic vehicle que pot fer-ho, perquè nosaltres, els privats, estem allà aguantant l'embús, sigui com sigui, no? Però sí, o sigui, has de veure el temps d'activació i el temps d'arribada. Llavors, quan tu fas una activació d'un servei SEM, dic el SEM, com pot ser qualsevol sistema de si tu truques amb unes ambulàncies privades, doncs és el mateix. Tu fas una trucada dient que tens una aturada cardíaca i té una prioritat màxima. No és el mateix per una situació d'aturada cardíaca que per una persona que està amb una altra, que està con un mareo, per dir alguna cosa. O sigui, s'ha de fer una valoració, que és el que es diu un triatge, quan es rep la trucada, doncs és una de les qüestions que és més important, com es fa el triatge. Una de les qüestions que és molt important és com fer aquesta reclamació, i quan hem parlat abans dels terminis, els terminis per...
Aquell any per sanitat pública, exacte. 5 anys per privada.
Sí. Hi ha una de les qüestions que més consultes ens porta, és la gent pensa que per reclamar o per dir a l'hospital que posarà una reclamació, el temps ja s'atura o s'ha detingut el termini. I això no és així. Per reclamar o per posar una reclamació i aturar aquest termini, que és d'un any amb la pública i dels 5 a la privada, o poso la reclamació per escrit i la entro per al servei, per al registre del centre sanitari, o per dir que reclamaré o reclamar la documentació mèdica, el temps no s'atura. Quan és en un centre privat, també pots aturar-ho amb un altre sistema, que és posant-hi un burofax, que també és una manera relativament poc costosa de posar... És una manera d'aturar-ho. Però no només pel fet de reclamar la documentació mèdica, no suposa que tu estàs... O sigui, el fet de reclamar els documents mèdics o els informes mèdics davant d'un hospital no suposa que estàs reclamant. Has de posar formalment una reclamació. És a dir, jo, pacient tal, vull reclamar i
tot
reclamo.
Tot comença així, doncs, amb una reclamació amb els fulls oficials, evidentment, de l'hospital, entenc.
Bueno, has de fer un escrit, que té un format clàssic, i ho has de... O bé, si és directament contra el servei públic, has de reclamar, has de posar aquest escrit davant de l'administració directament, i en aquest moment s'interrompeix el termini. I si és davant de la privada, doncs, o bé per un burofax, que és un sistema d'interrompre, si és dirigit contra un centre, o un altre és posar-lo, que nosaltres diem unes diligències preliminars, que és un... Aquí ja requereix que entri un advocat demanant quins documents s'han de demanar, com s'han de fer. Això ja té un cost, en el sentit de que ha de ser un lletrat que faci la redacció, i això sí que és davant d'un tribunal. Però, de l'altra manera, ho pots fer, pots reclamar directament, o sigui, la persona de peu pla al carrer, pot acabar directament i pot fer-ho davant del centre sanitari. I és una manera d'aturar el plas. És la manera de fer-ho. La gent no sap, o el pacient en general no sap, que tots tenim dret a reclamar la nostra documentació mèdica. El pacient és el titular de la seva història clínica i de la seva informació clínica. Llavors, aquesta por, jo em trobo moltes vegades, que és que quan jo demani la història clínica, semblarà... La història clínica és seva. Vull dir, vostè pot reclamar sempre que vulgui els informes sanitaris, la seva història clínica davant del centre sanitari. És un dret que vostè té, no és... No és sinònim, el fet de que tu reclamis la teva història clínica no és sinònim necessàriament de que posaràs una reclamació. Només és que vols tindre a la mà els teus informes mèdics.
Mireia, tot comença aquí, i li preguntava si tot començava aquí, per saber-ho, no? Perquè moltes vegades ens trobem en aquella situació de sí, jo vull començar aquesta reclamació, aquesta denúncia, però no sé ben bé per on començar, què és el que he de fer.
Pues justament això.
Precisament això, eh?
Precisament això. El primer que ha de tindre l'expert, l'expert que hagi de portar a terme la reclamació sanitària, és tindre al seu abast tota la informació mèdica. Uh-huh. I quan dic tota la informació mèdica, és la història clínica completa. Això és una de les coses que també em trobo, no? Que et venen pacients i et diuen es que tengo el informe de alta. Dic, no, a mi l'informe d'alta és una part de la seva història clínica. Jo necessito el full quirúrgic, el full d'anestèsia, les ordres mèdiques, els fulls d'infermeria, les fulles de constants. Llavors, això és la seva història clínica. Per això és tan important aquesta recopilació de la informació, perquè és el que a l'expert l'ajudarà a tindre totes les cartes de la seva mà per veure si realment s'ha produït o no s'ha produït aquesta situació de responsabilitat sanitària. Quan em dèiem abans, com sabem si s'ha produït o no s'ha produït amb un retras diagnòstic? Pues uh-huh. Molt bé, a la vista de tota la història clínica, si amb un plaç o un termini prudent s'han fet totes les proves de diagnòstic que aquella persona necessitava. Si s'han produït i malgrat tot ha aparegut el tumor o ha aparegut la patologia, doncs no podrem reclamar, perquè si s'ha fet tot en un termini correcte, uh-huh. No hi haurà...
Encara que a nosaltres ens sembli llarg, eh?
Sí. O sigui, a les persones els hi sembla llarg...
A vegades...
Sí, al pacient li sembla llarguíssim.
Sempre.
Jo ho reconec, clar. Perquè ho he vist des de les dues bandes de la barrera, per dir-ho d'alguna manera col·loquial, no? Jo hi he estat com a pacient... I com a expert en temes de responsabilitat sanitària, quan estàs de pacient, et sembla llarguíssim que et diguin et farem una prova, un TAC, amb contrast d'aquí 15 dies. Aquells 15 dies o aquella setmana et semblen eternes.
Em feia aquesta diferenciació entre sanitat pública i sanitat privada respecte al temps de reclamació, aquest any per sanitat pública, aquests 5 anys per sanitat privada. Però el procés de reclamació és el mateix?
A veure, no exactament, perquè un va a l'àmbit públic, normalment es reclama, no dic normalment, perquè també pots reclamar directament a l'assegurança de responsabilitat professional de la sanitat pública, però normalment si tu reclames contra la sanitat pública vas per la via contenciosa administrativa, és als tribunals de lo contenciós administratiu. A no ser que reclamis directament a l'assegurança i únicament a l'assegurança del sistema sanitari públic. Llavors sí que vas a la via civil. I a l'àmbit de la responsabilitat de l'assistència privada es va per la via dels tribunals civils. Aquí hi ha diferències tècniques importants perquè a l'àmbit de la sanitat pública, és a dir, a l'àmbit de la via contenciosa administrativa, si no has fet una reclamació que es diu temerària, és difícil que, si no guanyes, et condenen amb costes. En canvi, a la via civil, si tu no guanyes, les costes judicials tenen més facilitat per caure. O sigui, aquí hi ha una sèrie de diferències tècniques, processals, podríem dir, que no sé, tenen menys repercussió potser pel nostre públic, però que tenen la seva repercussió, perquè una de les qüestions que és important saber quan un comença un procediment de reclamació sanitària és els costos potencials que tu pots tenir, no?, davant de la viabilitat de la teva reclamació, per dir-ho d'alguna manera.
Abans li preguntava sobre aquesta valoració, no?, sobre com es valora econòmicament, doncs, un perjudici. Quan és quan intervé el pèrit mèdic?
Doncs aquesta és una molt bona pregunta. El pèrit mèdic ha d'intervindre, jo et diria, quasi bé des del principi. Per què? Perquè el primer que t'ha de dir és si aquesta reclamació té viabilitat o no. És a dir, si hi ha hagut una infracció de la Lex Artis, un incompliment dels protocols sanitaris, i si aquests s'han produït, hi ha hagut una infracció dels protocols i s'ha produït un dany. Perquè si el pèrit et diu, escolta, doncs això que dèiem abans, no?, s'han fet totes les proves que calia per arribar a un diagnòstic i malgrat tot no s'ha arribat, i aquestes proves estan correctament fetes, això t'ho ha de dir un pèrit, un expert amb responsabilitats, un expert amb un pèrit sanitari.
Més preguntes, per exemple, la sentència. Un cop ha estat dictada la sentència, tributa la indemnització o no?
No.
Per què?
Aquesta és una de les qüestions, perquè s'entén que una sentència... S'entén que una indemnització no ha de tindre una càrrega fiscal. S'entén que és una indemnització i, com a tal, no tributa. Ara, si després, el primer any no tributa, si al cap d'un cert temps nosaltres, amb aquells diners que ens donen, perquè al final les sentències són condemnatòries, són una quantitat econòmica, si després fem una inversió amb aquella suma econòmica, doncs al cap d'un cert temps sí que tributa, però inicialment no tributa. S'entén que és una indemnització i com a tal no tributa.
Minut i mig i ja arribem a 9:45 del matí. Deixi'm preguntar-li aquesta hora, ja sé que és una de les preguntes que hauríem de fer a l'inici, però a mi m'agrada fer el final. Quan hem de buscar un especialista sobre la qüestió?
Quan tenim dubtes si a la nostra assistència, si a l'assistència sanitària que hem rebut ha estat correcta o no. Jo sempre els hi demano...
Sempre.
No, jo no sempre, perquè quan un... Jo sempre els hi demano, quan arriben, quan em ve algú amb intenció de reclamar, el client sempre li demana, per què vostè pensa que s'ha produït algú? Per què pensa que hi ha una responsabilitat sanitària a la seva assistència? Sempre els hi faig... perquè són ells, és el pacient que ho ha viscut en primera persona i no nosaltres. No? Sempre els hi faig aquesta pregunta. I llavors ells et diuen, doncs, per què em van fer això i no em van fer allò? Perquè quan em deien no m'informaven... Llavors, aquesta és una de les qüestions més... per exemple, l'últim cas que hem tingut ha sigut de responsabilitat en un tema d'odontologia i la persona va explicar molt clarament que va sortir del dentista on havia anat absolutament insatisfeta, no? Que no li encaixava la boca, ho va explicar molt bé. Llavors, realment...